la notícia musical?
Anem.
Hi ha cançons i grups musicals que em transporten, no sé si us passa, a mi l'Oreja de Van Gogh em transporta directament als autocars de les excursions de l'escola.
Un MP3, no, un MP4.
Sí. Bueno, l'autocar.
A mi els patis de primària.
Els patis? A mi això em passa amb Los Inhumanos.
Sí.
Los Inhumanos, ¿sabes qui són aquells que canten barbaritats?
Sí.
Cantaven aquestes coses.
En fi, l'Oreja de Van Gogh.
L'Oreja de Van Gogh, sí. El grup va tornar aquest dissabte als escenaris del Sant Festival a Benicàssim, després d'un any i mig sense tocar. Per mi, un dels grups que ha marcat la banda sonora de la meva vida, porten 27 anys sobre els escenaris, 8 àlbums d'estudi, 3 discos en directes i 4 discos recopilatoris.
I 2 cantants.
Un d'ells bo.
Una d'elles, no?
Sí, una d'elles.
Sí.
M'encanten tots joves.
Banda sonora de la teva vida, has dit, eh?
Sí, de la meva... Sí, de la meva adolescència.
Adolescència. Sí, la meva també.
Moltes d'altres, entre moltes d'altres.
Sí, de la meva també.
A mi l'època forta, perquè Judit, tu i jo som de la mateixa edat, del 99, no sé si estaràs d'acord amb mi, que era època bona, època daurada, va ser als 2000, a principis dels 2000, fins al 2008, època gloriosa de l'Oreja de Van Gogh.
Sí, llavors això, primària, jo recordo època primària.
Època primària, sí, i de fet... No eres l'extrany de classe per escoltar l'Oreja de Van Gogh, és a dir, era com molt, molt popular i tothom tenia discos, sí.
I es feien molt aquestes cançons, a mi, o sigui, les posàvem a les festes de final de curs del cole, es posaven moltíssim.
I crec que van aconseguir fer una cosa molt bonica, que és que agradessin als pares i a les criatures a la vegada, saps?
Sí, és això.
Vull dir que la podies escoltar amb la teva mare i li agradava, no era que fos una cançó infantil, sinó que compartíeu això.
Bé, sabem que ara estan treballant en un disc nou, tot i que no tenim més informació. L'últim el van treure el 2020 i la primavera passada van treure també un àlbum acústic que recopila 7 cançons que van marcar la història del grup, entre les quals aquesta versió que estem escoltant de La Playa. Llavors, ara estan de gira, van començar aquest dissabte, i si els voleu escoltar, estaran de gira a la primavera i estiu, el 6 d'abril a Baqueira, 19 d'abril a Albacete, 31 de maig a Santiago de Compostela i moltíssimes més dates, però aquí a Catalunya els tindrem el 14 de juny a Lleida, el 29 de juny a Sant Feliu de Guíxols, el 12 de juliol a la Vall d'en Bas i el 20 de setembre a Tarragona. O sigui que ja ho sabeu,
bones
estimats
dates.
Oients, si ho voleu anar a escoltar.
Bones dates.
I de Barcelona passen, eh?
Ha.
Sí. Escolta, marxem d'aquesta cara bé amb l'Oreja de Van Gogh i aquesta Playa que val molt la pena per recordar i que sona així.
de largo en tu vida.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soc bo per a recull de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa, imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten. No, ai, vienes les tisores. Aclaro la veu. Xunda. He nacido per amor. Ho he hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Us explicàvem aquest matí a l'informatiu el turisme català tanca una Setmana Santa marcada pel temporal Nelson, que malmès sobretot platges. El sector encarava aquestes vacances amb molt d'optimisme i esperava fregar el pre, però tot sembla indicar que les reserves d'última hora han quedat frenades i s'han avançat algunes sortides pel temps insegur i el temporal dels últims dies. Un d'aquests afectats per aquest temporal, una d'aquestes comarques, ha estat comarca i municipis de Tarragona, sobretot del litoral. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a Xavier Guardià. Ell és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Senyor Guardià, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
Hola, molt bon dia.
Senyor Guardià, quin balanç feu d'aquesta Setmana Santa a les comarques de Tarragona?
Bé, nosaltres preveiem al voltant d'un 80% de mitja. També heu de pensar que la Costa Dorada i Terres de l'Ebre, diguem-ne, la Setmana Santa és una quinzena, quasi bé, perquè com que nosaltres tenim molts clients de tot l'estat, hi ha diferència en les vacances escolars. Nosaltres a Catalunya comencem el dilluns abans, per entendre'ns, a fer festa, i ho parem el dimarts, el primer dia de tornar a la classe, que és avui. A molts llocs, com per exemple el País Basc, com Aragó, com altres llocs d'Espanya, ho fan al revés. Comencen vacances just el Dijous Sant i allarguen una mica més aquesta setmana que estem vivint en aquests moments. I això ens dona uns quants dies més d'ocupació. Tot i amb això, podríem estar parlant que la punta de l'iceberg del dia de Setmana Santa, dijous, divendres, dissabte, diumenge, podríem estar al 90%, però si la resta estàvem al 70%, vol dir que al final són bones les provisions que fèiem i estem parlant d'un 80% d'ocupació, que jo crec que és una ocupació molt bona, tenint en compte que la Setmana Santa, quan cau aviat, bueno, sempre és una miqueta més irregular.
80%, 90%, ara em deia ocupació molt bona, i més tenint en compte que només fa 2 anys de la sortida de la pandèmia, no?
Sí, és veritat. Les coses se van normalitzant a poc a poc. També és cert que ha quedat un costum de reservar a última hora. També és cert que nosaltres vam fer una aposta tant des del món empresarial, turístic, de la Costa de l'Ai, Terres de l'Ebre, com també des de les diferents administracions turístiques, atès la Diputació i diferents ajuntaments, vam apostar molt pel turisme esportiu. I això ens ha donat l'efecte que aquesta Setmana Santa, al voltant de 40.000 nois, noies, joves, han fet esport amb diferents tornejos de molts diferents esports, des d'escacs fins a futbol, passant pel minibàsquet, el handball, el hockey sobre patins, waterpolo... Hi ha hagut una mica de tot i encara n'hi ha alguns. I tot això, clar, dona fiabilitat. Per què? Perquè la climatologia no és tan important, per dir-ho més. Si fa sol, doncs estupendo, però si plovisteix una miqueta o si està núvol, el torneig es fa igual. Uh-huh. Vol dir que aquella família, perquè això és turisme familiar pur, aquella família segueix romanent de vacances, diguem-ne, perquè estan veient com juga la canalla. No? Sí. Llavors, tot això, a més, dona una prereserva molt més eficient i molt més avançada, perquè tothom vol apuntar-se amb el club o amb el col·legi que vinguin, es vol apuntar al mateix allotjament, i això dona fiabilitat, no dona cancel·lació i avança la prereserva.
En tot aquest sentit, i arran del temporal que ara comentàvem, no sé si han tingut moltes cancel·lacions d'última hora o moltes d'aquelles reserves que es fan a últim moment no s'han acabat de fer per culpa d'aquest temporal.
És possible, no tant pel temporal, solament, sinó és molt possible que segurament amb una climatologia que hagués sigut més bona, et diria, amb el temps que va ser el mes de febrer, és estrany que el març demanis que arribi el temps del febrer, no? Però amb la climatologia sí que és cert que hi ha aquest 5%, segurament, no gaire més. Hi ha un 5% del que inicialment no sap què fer. Al final, mig se queda a casa i diu, si fa bon temps, diu, bueno, va, anem a buscar a veure si trobo un canvi, si trobo un hotel, un apartament turístic, una casa de pagès, i s'anima, i si veu que no fa massa bon temps, diu, escolta'm, és igual, que anirem la setmana que ve, o dintre de 15 dies que tenim un dia de festa. Mm. És cert que això succeeix. Mm.
Nosaltres que no hi som allà, senyor Guardià, com han quedat els municipis que tenen platja a la demarcació de Tarragona?
Bé, no, aquesta vegada no hi ha hagut tanta incidència com altres vegades, almenys no ha sigut tan devastador, no?, com he vist també en altres llocs de Catalunya. Però sí que és cert que nosaltres tenim un... O sigui, en general hi ha un problema, i jo, que sempre soc una mica crític amb l'administració, entenc que l'estat espanyol o el govern de la Generalitat hauríem de pensar en solucions definitives. Bé, n'hi ha algunes, perquè hi ha vegades que veus en algun municipi que han fet algun tipus d'illeta a la platja, o que han fet algun tipus d'espigó per recollir l'arena. O sigui, de tant en tant veus que hi ha algunes solucions que han tingut èxit. I jo el que no entenc és com aquestes solucions, diguem-ne, no es normalitzen ja, en comptes de que cada vegada hagin de reconstruir el passeig o de posar arena, que això és una despesa bàrbara, però a més una despesa que saps positivament que la propera vegada que passarà tornarem a estar igual, no? Mm. I allò de la cançó, no? Vull dir, és cert que avui en dia plou poc i quan plou ho fot tot a l'aire, no? Ja estem avasats.
Allò que deia Raimon, el meu país la pluja no sap ploure. Unes pluges que pel sector del turisme no han anat del tot bé per aquesta Setmana Santa, però sí que per l'estat dels embassaments i per alleugir els efectes de la sequera han ajudat ni que sigui una miqueta. Que al cap i a la fi també repercuteix en el turisme. Ara ho parlàvem amb el senyor Guardià, però com es prepara el sector per la sequera? Com s'està gestionant tot això des del turisme de Tarragona?
Bé, nosaltres, clar, és aquelles coses curioses. Quan hi ha un problema a Barcelona sembla que sigui de tot Catalunya. Mm. I no és cert. Nosaltres no tenim problemes d'abastament d'aigua.
No n'hi ha, eh?
No n'hi ha, perquè, clar, nosaltres, diguem-ne, tenim el minitresabastament de l'Ebre. Sí que és cert que hi ha alguna població a la demarcació de Tarragona que ho pot tindre, i amb aquest s'estan solucionant. Però nosaltres no en tenim. Pensa que ja fa temps, abans d'aquestes pluges d'ara, ja fa temps, vam passar de prealerta a prealerta. O sigui que nosaltres estem, abans d'aquestes pluges, estàvem en prealerta. Vol dir que no en tenim absolutament cap de problema. La prova és que, diguem-ne, cap hotel, cap càmping no té cap problema, cap municipi té cap problema, perquè nosaltres tenim el mitjançament. Nosaltres, històricament, tenim altres problemes. Tenim nuclears, tenim altres coses, que, clar, que aquestes sí que són només nostres, diguem-ne, no? No? Però això succeeix, i la gent del sur, que som una mica reivindicatius, evidentment sempre ho diem, això, no? Quan és un problema de Barcelona, sembla que ho sigui de tot Catalunya, i no és el nostre cas. I jo voldria, evidentment, que tot Catalunya i que la Costa Brava i que Girona i que tothom tingués tota l'aigua, i segur que aniran trobant solucions, ja sigui empresarials, ja sigui de l'àmbit públic, solucions perquè no passi, diguem-ne, perquè tothom tingui l'aigua que necessiti, però en tot cas no és el nostre problema aquesta vegada.
Precisament ara en parlarem de Girona, de seguida saludem a Marina Figueres, gerent de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, i en parlem també d'aquesta sequera i de tot plegat. Abans, però, senyor Guardià, deixi'm fer-li dues últimes preguntes. La primera, llegia l'altre dia, no sé en quin mitjà de comunicació, però llegia l'altre dia que aquesta Setmana Santa també s'ha notat un turisme més massiu, si es pot dir així, i decantat cap a la muntanya que el de la platja, que era l'històric de Setmana Santa. No sé si això també s'ha notat a la demarcació de Tarragona.
No, aquí es reparteix molt. Mira, la Setmana Santa té una de les característiques és que no és tant com el baraneig, que tries més o allò de repetir o allò que ja costes, que sempre t'agrada més fer, sinó que moltes vegades trenques una mica la nou, no? És a dir, escolta'm, com que al final són 4 o 5 dies, què fem aquest any? Jo crec que la Setmana Santa és més allò de què fem aquest any que no entenem moltes vegades, no? Mm-hmm. Va, llavors, la gent que vol tocar una miqueta de sorra i prendre una miqueta el sol, doncs torna a tirar cap a la costa. Aquell que vol una cosa més bucòlica, doncs potser se'n va cap a l'interior, o a la zona del Priorat, o a la Terra Alta. Aquell que vol una activitat determinada, potser se'n anirà a les Terres de l'Ebre. I l'altre, que en comptes d'estar en situació tant de la costa de centre, que sempre és més cosmopolita, perquè hi ha els grans centres de Salou, Cambrils, Vilaseca, La Pineda, potser se'n van més cap al nord, a les platges de Comarruga, o Creixell, bé, o Altafulla, no? Mm. La gran avantatge que tenim nosaltres és que tenim molt de producte. I com que hi ha molt de producte turístic, podríem dir que hi ha oferta per tot aquell que tria el que triï. Mm. Per la qual jo crec que al final tot acaba esponjant-se.
I per últim, senyor Guardià, sí que li volia preguntar, sortint d'aquesta Setmana Santa, com encara la temporada de l'estiu?
Bé, la pinta és bona. La Setmana Santa mai acaba siguent mirall de la temporada. Però sí que és cert que els inputs que rebem, l'aeroport de Reus ja està obert, ja està funcionant al mercat internacional, sobretot britànic, alemany, irlandès i holandès, però també ja comencem a notar una mica del francès. Notem també que ara, per exemple, comença una temporada que és el turisme estudiantil, que ve molt atret per PortAventura, que no oblidem, és un dels nostres referents. Uh-huh. PortAventura aquest any ja no tanca entre setmana, que altres anys, en aquesta època, tancava entre setmana, deixa obert tots els dies que queden fins al Reis de l'any que ve. Vol dir que tot això són notícies que han de fer que la temporada, nosaltres considerem que, per fi, serà la temporada que tornarà a les dades del 2019. Mm. No oblideu tampoc que nosaltres vàrem perdre en aquest temps un mercat molt important, com era el rus. Era la Costa Daurada i Terres de l'Ebre era el primer destí espanyol del turisme rus. Clar. Llavors, aquest és un mercat que per nosaltres era molt important, tercer de l'internacional, després del francès i el britànic, i aquest l'hem anat absorbint amb els altres diferents mercats. Mm. Puja l'holandès, l'irlandès, l'alemany, el britànic, el qual esperem, toco fusta, esperem que aquesta serà una bona temporada per tornar a la normativa abans de la pandèmia.
Ja sap, senyor Guardià, que quan els periodistes diem última pregunta, encara ens queda una per fer, i és que ara que m'anomenava PortAventura, sí que li volia preguntar, senyor Guardià, si té alguna opinió al respecte de tot el que està passant amb el Hard Rock.
Bé, nosaltres som reivindicatius absolutament de que Hard Rock seria una solució perfecta per nosaltres. Segurament ens portaria ja a l'allargament final de la temporada tenint 12 mesos de feina. Això vol dir més feina per tothom, millors empreses o millors resultats per les empreses i d'alguna manera tota redunda amb la societat. No oblidis que més del 25% del PIB de la província de Tarragona el genera directament el sector turístic. Nosaltres som reivindicatius. I què li hem demanat sempre al govern? Claretat. Nosaltres estem d'acord amb que un govern governa i un govern pren decisions. Bé, davant d'un fet, tu has de prendre una decisió. El vull o no el vull? Si el vull, l'apoyo i faig tot el possible perquè això sigui una realitat, i si no el vull, tanco la carpeta i em dedico a una altra cosa. Sí. Nosaltres som reivindicatius i, a més, sempre ens queixem que aquest govern, igual que a vegades el govern espanyol, li agrada molt parlar de quan el turisme va bé i quan fem grans ocupacions i el número de milions de visitants i tot això els agrada molt, però després quan s'han de remengar i fer la feina, amb això costa més que la facin. Nosaltres considerem que Hard Rock seria, diguem-ne, la definitiva perquè veritablement siguem líders mundials en el sector turístic.
Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé.
A vosaltres, com sempre.
22 minuts que passen de les 9 del matí i dèiem que volíem també anar cap a les terres gironines. Allà ens espera la gerent de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona. Ella és Marina Figueres. Senyora Figueres, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Deixem preguntar-li primer de tot quin balanç en fan d'aquesta Setmana Santa a les Comarques de Girona.
Bé, aquesta Setmana Santa doncs, ha anat segons el preveiem. Teníem que, bueno, durant la setmana de dissabte, dimecres, dijous, doncs, l'ocupació a tot el territori doncs, era una mica més baixa, perquè al final la Setmana Santa sol ser que es concentra en els 3-4 dies festius. I llavors, bueno, en aquests 3-4 dies festius ens hem arribat a la costa, hem arribat fins a un 85-90%, llavors tot el que és més interior, un 70-75%, i les zones de muntanya 75-80%. En canvi, la ciutat de Girona sí que ha sigut a l'inrevés, hi ha hagut més visitants entre setmana, i durant els dies festius doncs, han baixat una mica 60-65%. És veritat que aquesta Setmana Santa, les nevades de les últimes setmanes, doncs, ha fet que també una part del visitant se'n vagi cap a la muntanya, i així acabar la temporada de neu.
Ho comentàvem amb el senyor Guardià cap a Tarragona, també ens parlava d'unes xifres similars, d'entre el 80 i el 90% d'ocupació, i li preguntava, digués, bueno, és una molt bona ocupació tenint en compte que fa només 2 anys que vam sortir de la pandèmia, no?
Sí, és una bona ocupació. Bueno, ara és semblant una mica a les xifres d'abans de la pandèmia, no? L'any passat ja va ser així i aquest any també, bueno, ha sigut molt semblant. També, però bueno, s'ha de tenir en compte que la Setmana Santa al final són 4 dies, són 3 dies, eh? No, vull dir que no és a vegades no és el pic una mica. Jo estava escoltant el senyor Guàrdia, no? I és el mateix, no és l'inici de la temporada encara, eh?
No sé, en aquest sentit, senyora Figueres, si han tingut moltes cancel·lacions de darrera hora, moltes d'aquelles reserves que es fan últimament no s'han fet a causa d'aquest temporal que ha assotat les costes catalanes.
No, això no, això ja m'ho han preguntat molts. No, això no s'ha notat. De fet, com és habitual, molta gent va marxar el diumenge, perquè el dilluns és el dia que es passa en família, ja s'entreguen les mones, i nosaltres, com que tenim el principal visitant que ve durant la Setmana Santa és el català de la ciutat de Girona i província, doncs, vaja, normal, doncs, va marxar el dilluns. Potser sí que més de marxar a la tarda va marxar al matí, perquè feia més temporal, però és l'habitual. No va haver-hi cancel·lacions en aquest tema.
En aquest sentit, també ho comentava fa poca estona, llegia l'altre dia que molta part del turisme ha decidit fer molt més turisme de muntanya que de mar. No sé si també ho han notat a les comarques de Girona, això.
Sí, com et comentava, com que al final aquest any Setmana Santa ha caigut d'hora i encara la costa, bueno, i encara fa fred i durant les últimes setmanes ha nevat, perquè al final la temporada de neu aquest any els primers mesos no va anar gaire bé perquè feia molt bon temps, feia calor i, bueno, i no hi havia neu al final. Sí. Llavors aquest mes de març ha sigut bo i s'ha pogut allargar una mica la temporada de neu i molta gent ha optat, no, en aquests 4 dies d'anar cap a la muntanya.
Mm-hmm. Deixi'm preguntar-li, perquè de cara a aquests propers mesos i per preparar la temporada d'estiu, s'ha parlat que alguns municipis de Girona, com Lloret de Mar, es plantegen comprar desalinitzadores d'aigua mòbil per garantir tenir aigua a les piscines dels hotels, per exemple. Com s'està preparant l'hostaleria, concretament als hotels de la Costa Brava i de les comarques de Girona, en aquest sentit?
Bé, bueno, això és una iniciativa de Lloret, que segurament, encara no està clar, però segurament abastirà altres municipis propers, com Blanes i Tossa, però els altres territoris no és bastant inviable, al final, poder-ho fer, perquè Lloret sí que és un municipi tot junt, però bueno, el que és l'Alt Empordà, al final hi ha molts municipis i és una mica complicat. Bé, moltes de les piscines que tenim nosaltres, dels nostres establiments associats, no es van buidar en el seu moment, i veurem a veure com el tema del manteniment. S'estan pensant en altres fórmules que poden haver-hi, però bé, hem de veure també. També és veritat que ara venen eleccions, que doncs eren inesperades i que, no sé, moltes coses han quedat parades. Esperem que es pugui una mica recapacitar i a veure si plou el que necessitem per poder flexibilitzar aquestes restriccions.
Uh-huh. Pel que fa a aquesta recapacitació que li demana a la política, ho diu perquè temen certes mesures, inclús talls d'aigua?
No, crec que arribem als talls d'aigua. No, penso que sigui arribem a aquest... En aquest sentit, bueno, molt seria, però al final, si plou i si hi ha aigua, jo crec que no crec que arribem aquí. Mm-hmm.
I finalment li preguntava també el senyor Guardià, sortint d'aquesta Setmana Santa, no sé com encara en la temporada d'estiu a Girona.
Bé, bueno, les perspectives semblen bones, que serà una bona temporada. S'ha de tenir en compte que aquí a la província de Girona, i potser segurament com a Tarragona, molts dels nostres establiments han obert just per Setmana Santa i alguns tornen a tancar, i llavors el mes de finals d'abril, principis de maig, tornen a obrir, no? Perquè al final estem a l'abril no és un mes molt bo, de molta gent, de molt de poder ampliar les places que tenim, però bueno, tot apunta que la temporada serà bona. Al final, nosaltres estem a dintre també la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics i les perspectives semblen que serà una bona temporada.
Marina Figueres, gerent de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres que anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
És que ara t'he imaginat per la croqueta.
I fugint d'un espolar.
Si et trobessis un espolar, què faries?
Corre. No m'amago, corre. Encara que corri més que allà, ho intentaria, corre. L'altra cosa és fer la croqueta per terra, però seria més ridícul i, per tant, corre directament.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Demà s'obre el termini de presentació de les candidatures per les eleccions catalanes del 12 de maig. El període de presentació finalitzarà el 8 d'abril. I Clara Ponsatí i Jordi Graupera fa setmanes que van presentar un nou partit polític independentista anomenat Alhora, amb la intenció de ser el quart espai independentista, diuen. Tenen la idea de presentar-se a les 4 demarcacions catalanes i encara no se sap qui serà el cap de llista. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a Clara Ponsatí, una de les impulsores del partit. Clara Ponsatí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una de les impulsores del partit i eurodiputada encara, no?
Sí, 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 fins al final del mandat. Mm. Queden fins a l'última... ple és l'última setmana d'abril.
Què tal això de començar una nova idea política i seguir com a eurodiputada al costat de Carles Puigdemont?
A veure, jo vaig concórrer a les eleccions al Parlament Europeu amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que era d'Esquerra Republicana. I en aquell moment, després ells van fundar un partit que es diu Junts, però, i jo no hi vaig participar, però vaja, el mandat que teníem era de fer arribar la causa catalana d'Europa, i això és el que hem fet durant aquests 5 anys, i ja us veiem, queden 6 setmanes i ho seguiré fent fins que s'acabi el mandat.
Està desencantada amb Carles Puigdemont?
A veure, avui hem aconseguit les signatures per poder-nos presentar a les eleccions, del Parlament de Catalunya, i el que estem extraordinàriament contents. Hem mobilitzat en una setmana, feia només una setmana que havíem anunciat que existíem, i en una setmana hem aconseguit mobilitzar 500 voluntaris que han organitzat la recollida de signatures d'una forma fantàstica, i els estem extraordinàriament agraïts. És que jo no sé com dir-ho, els estimo jo, els voluntaris de l'Hora, perquè hem fet una tasca que era ingent, que no teníem gens clar que l'aconseguiríem, i ha sigut fantàstic. I, per tant, de moment, avui estem molt i molt contents perquè creiem que hi serem segur. Teníem el dubte de si podríem, perquè és molt complicat aixecar milers i milers de signatures amb un partit que no té res, que no té local, que no té diners, que no té afiliats, que pràcticament ningú coneix, que tenim poquíssima exposició als mitjans, perquè la que convoquen eleccions, els mitjans se senten estan obligats, o vaja, actuen com si tot el que no està ja a les institucions no existís. Clar, la nostra feina és existir i aparèixer. Per tant, us estem molt agraïts que ens dongueu veu. Moltes gràcies, Ràdio Estel. Però vaja, avui el que celebrem és que hi serem.
Deia, i només li preguntaré una vegada més, eh? De seguida li pregunto per aquestes signatures que és veritat que ha aconseguit a l'Hora per presentar la seva candidatura, però m'estava fent una mica de política. Jo sé que Clara Ponsatí ho és poc de política en aquest sentit, però m'estava fent una mica el violinista sobre el tejado. Estaves encantada amb Carles Puigdemont?
Això és una cosa que els electors... han dit enviar en 2 eleccions. Hi ha 700.000 vots independentistes que han desaparegut i que nosaltres estem aquí per oferir una alternativa a aquests 700.000 vots electors que troben que no estan ben representats al Parlament de Catalunya, perquè és evident que al Parlament de Catalunya hi ha des de fa... Des de l'1 d'octubre hi ha majoria independentista, hi ha majoria absoluta, hi ha majoria de vots, però malgrat això, que els partits que lideraven l'1 d'octubre no van fer la feina que havien de fer. I, per tant, nosaltres estem aquí perquè aquests electors i els altres que voten amb una pinça al nas puguin ser representats. La nostra missió ara mateix és aparèixer i rompre i ser, representar una veu que no està, efectivament, que està desencantada amb els líders polítics de l'1 d'octubre. Ara... I no és només un.
Ara en parlem de tot plegat. Abans, però, em deia, han aconseguit les signatures necessàries. Inclús crec que les han passat, de llarg.
Sí, sí, sí. Perquè hi ha d'haver un marge de seguretat, perquè després la Junta Electoral pot triar i dir aquesta no val, etc. Per tant, confiem que el que tenim més serà suficient.
Hi ha cap de llista, però?
El cap de llista, els caps de llista de les quatre demarcacions els anunciarem durant aquesta setmana. Anem per passes, perquè si no superem una passa no té sentit plantejar-se la següent, i per tant ara la segona etapa serà efectivament constituir les candidatures, que tampoc és fàcil, perquè al cap i al fi un partit que no existeix i que necessita presentar més de 135 persones a les eleccions, aquí això també és una tasca ingent amb la qual estem treballant, i ho farem públic en els propers dies.
Com ha canviat la vida de Clara Ponsatí de viure a l'exili a fundar un nou partit que a correcuita s'ha de presentar unes eleccions anticipades?
A veure, jo fa un any que vaig poder tornar durant aquest any i he seguit fent la meva feina d'eurodiputada, però evidentment he tingut la sort de poder tornar a trepitjar a Catalunya i de viure a mitges entre Brussel·les, Estrasburg i Barcelona, i per tant la meva vida ha canviat, que ara dels últims mesos havia agafat molts més avions que els que agafava abans, que em podia desplaçar doncs amb metro i amb tren per anar al Parlament. I evidentment l'altre gran canvi és que he pogut trepitjar el país, parlar amb molta gent, pulsar més, de forma més directa, quina és l'opinió, les opinions, evidentment, del país és molt variat, i tenir, parlar amb molta gent que m'han persuadit que aquest projecte que hem engegat és necessari.
Jordi Graupera, ha estat el gran persuasor.
A veure, jo amb Jordi Graupera ja hi he treballat molt abans, per tant, no, ens han persuadit, diguem-ne, aquesta iniciativa, aquest nou partit polític que hem engegat amb Jordi Graupera, també amb Anna Ponsoda i també amb Ada Ferrer, i aviat us comunicarem més noms. Per tant, és un projecte que hem estat pensant durant temps, la fundació, diguem-ne, administrativa del partit és del 27 de febrer. Per tant, és extraordinàriament recent. Teníem un projecte que primer volia donar a conèixer el partit, a pulsar fins a quin punt hi havia resposta perquè aquest partit existís, i després pensar com participar a les eleccions. Ens hem trobat que al cap d'una setmana d'anunciar que explicaríem el partit el dia 23 d'abril, el president aragonès va convocar les eleccions i vam haver de decidir si hi anàvem o no hi anàvem. Era caixa o faixa, i vam decidir tirar-nos a la piscina, i de moment anem bé.
Anem aquest 23 d'abril. Què passarà el dia 23 d'abril al Teatre Borràs?
Explicarem el nostre projecte polític, però mentre que quan vam anunciar l'acte pensàvem que seria la primera vegada que explicàvem el nostre projecte polític, com que ara anem contra la llotja, farem els possibles per anar-lo explicant. Abans ja hem explicat algunes coses, i l'acte del dia de Sant Jordi, que us recordo que va ser... va exaurir les vocalitats en un temps rècord, per tant és evident que hi ha interès i que hi ha inquietud, i després hem obert una altra sessió a 8:45, que encara queden algunes entrades, per tant si algú ens vol venir a escoltar encara ho pot fer el dia de Sant Jordi, a l'hora.cat podeu comprar l'entrada. Explicarem el nostre projecte, parlarà la gent que estarà al capdavant d'aquesta proposta política, i confiem doncs que això sigui prou persuasiu com perquè podem fer una bona campanya electoral després.
Parlem una mica d'aquesta proposta política. Alhora és un partit de centre, d'esquerra o de dreta?
A veure, alhora és un partit que acull gent, els que ja ho veureu quan us expliquem qui són els, la gent que està a les llistes, que acull gent des de l'esquerra independentista fins al catalanisme liberal. I per què creiem que és perfectament compatible acollir gent diversa d'aquesta mena en el nostre partit? Doncs perquè, primer, el que ens preocupa és el projecte d'independència de Catalunya, la llibertat de Catalunya, i creiem que per treballar per la llibertat de Catalunya no es pot esquivar el conflicte amb Espanya. I el que ha passat en els últims 6 anys és que els dirigents polítics han renunciat a mantenir el conflicte amb Espanya i d'aquesta manera ens han afeblit i han renunciat a la independència, però al mateix temps hem anat retrocedint en molts altres aspectes, a nivell de llengua, a nivell d'escola, a nivell de projecte energètic i a nivell de projecte socioeconòmic. Hem retrocedit perquè hem renunciat a confrontar-nos amb Espanya i sense confrontar-nos amb Espanya parlem.
Ara toquem algun d'aquestes qüestions que es posava sobre la taula a Clara Ponsatí. Abans, senyora Ponsatí, creu que en uns temps tan políticament crispats, paraules com conflicte hi ajuden?
Nosaltres creiem que esquivar el conflicte és sotmetre's i ens condemna a la submissió i a la mediocritat, que és el que ha dominat la política catalana en els últims anys. La paraula conflicte és una paraula que no és agradable, però el que tenim amb Espanya és això, i esquivar-ho és retrocedir, renunciar i sotmetre's a Espanya, i això nosaltres no ho volem fer.
Avui, com sap, cap a 1:15 del migdia, el president aragonès ha anunciat una compareixença on vol explicar un nou pla per fer un nou referèndum que s'encaixi en la Constitució espanyola.
Això és és l'enèsima, com ho puc dir sense ser poc fina, unicorni de la política catalana. L'autodeterminació de Catalunya no es pot, no és un problema d'encaix, és un problema d'alliberació, i necessitem polítics que ens vulguin alliberar, no que ens vulguin encaixar.
Com s'aconsegueix la independència, senyora Ponsatí?
Doncs obeint el mandat del poble de Catalunya quan li poses un referèndum al davant i et diu que endavant. I això és el que no va passar. Evidentment, amb aquests 6 anys de retrocés hem perdut bous i esquelles en termes d'eines per avançar cap a la independència. Els partits polítics tenen la independència com una mena d'ideari, com el Partit Socialista Espanyol pot tenir el socialisme, ja sabem que com de socialistes són, oi? Doncs cada vegada ens sembla més això, i per tant és evident que cal tornar a posar la independència, cal tornar a engegar la mobilització social, i no és una cosa que es faci bufant i fent ampolles, però tampoc és una cosa que sigui física quàntica, es fa com s'han fet les independències a altres països del món que les han assolit.
Això és en el punt que som? Es pot fer en 4 anys?
Es podria fer, sí. Jo crec que és poc probable que hi hagi les eines polítiques tan de pressa, però en tot cas, si els altres partits polítics que són al Parlament o que seran al Parlament, que diuen que la independència volen anar per feina, és evident que es podria fer, sí.
I això que m'explica, per què no és un unicorn?
Perquè s'han vist molts països que s'han alliberat de l'estat que els dominava, això. A la història n'hi ha molts, molts i molts, i de fet a la història recent també, per tant això no és un unicorn. A Espanya ha dit i ha manifestat i ha expressat i ha actuat moltíssimes vegades deixant clar que la Constitució espanyola no admet cap mena d'autodeterminació. Seguir parlant d'una cosa que sabem que no passarà, a mi em sembla absurd, però vaja, cadascú té el seu projecte i les eleccions són per això.
Llegia que aquests darrers dies també s'acosten unes altres eleccions, com són les eleccions al País Basc, i llegia declaracions, per exemple, de l'Esquerra Abertzale, del senyor Otegi, que deia primer hem d'aconseguir ser a les institucions.
Ells no hi han sigut en el govern basc, Bildu, el Partit Nacionalista Basc, sí que hi ha sigut. A veure, jo crec que hi ha moltes coses molt interessants que s'han d'aprendre del País Basc, però algunes lliçons que hauríem de tenir presents. Diguem-ne, el País Basc té un règim econòmic i polític molt diferent. Tinguem en compte que els bascos cobren per estar dintre d'Espanya. Els catalans paguem, i paguem molt car. Per tant, jo ja entenc que el seu règim d'autonomia és diferent del nostre, que és d'absoluta submissió i expoliació, que no és el cas dels bascos.
I entenc també, senyora Ponsatí, que mentre no fan aquesta independència que volen assolir, almenys des del seu partit, han de gestionar un govern i, per tant, proposen un canvi de model econòmic, per exemple, on hi diuen el següent en programa electoral. Vivim una crisi d'empobriment. Cal un nou model econòmic sostenible i en perspectiva social centrat en el coneixement i la innovació per fer un país a l'altura de les nostres ambicions que permeti a les famílies accedir a un habitatge i als joves prosperar sense haver d'emigrar i tenir fills quan vulguin i no quan sigui massa tard. Com es fa tot això?
Doncs canviant les polítiques econòmiques, deixant de posar tot l'èmfasis en les polítiques de baixa productivitat, projectes que l'únic que volen fer és perdoneu, extendre el model de turisme i de salaris baixos. És evident que els últims anys l'únic que hem fet ha estat ampliar un model que està esgotat. I, per tant, cal un canvi, cal posar èmfasis en la indústria, en la tecnologia i en la ciència. A més, per això hi ha altres coses que són molt urgents i que també, diguem-ne, estan a la nostra més alta prioritat, que serà la més important, és la llengua. Malgrat que les eines de govern són limitades, és evident que no s'han fet servir per defensar la llengua catalana. El retrocés en aquest sentit és immens i, per tant, cal un pla de xoc per tornar a posar la llengua catalana a l'escola, per extendre l'ús de la llengua catalana en els mitjans de comunicació, en el comerç, en l'activitat econòmica, etc, etc. Per tant, una gran prioritat per nosaltres és una política de llengua que té una gran component en l'educació. Creiem que cal que assegurar que totes les famílies, tant si són d'un nivell econòmic com un altre, puguin educar els seus fills en català, i aquest és un dret que ara mateix no s'està garantint i no s'està donant l'oportunitat d'incorporar-se a la plena catalanitat a tots els infants que viuen avui a Catalunya, i aquesta és una prioritat per nosaltres.
Més enllà de les polítiques lingüístiques, com sap que no s'hagin aprovat els darrers pressupostos del govern de la Generalitat, ha fet que, per exemple, i em consta que és així, la gent del tercer sector està molt emprenyada. Molt emprenyada. Què planteja alhora pel que fa a les polítiques socials?
Nosaltres creiem, a veure, el que hagi passat amb el pressupost té que veure amb les misèries de la política catalana. És evident que la discussió no era sobre el pressupost, era sobre en quin moment convenia convocar eleccions o no convocar eleccions.
Sí, vostè ho creu així?
Bueno, no tinc, a veure, no em sembla que... Em sembla que el content, el poc que li va preocupar el Partit dels Socialistes de Catalunya que es convoquessin eleccions és bastant una prova. Però vaja, tampoc. No em sembla que calgui dedicar-li més estona. Bé, nosaltres creiem que un model econòmic que enfatitzi una economia d'alta productivitat i de salaris més alts, que es preocupi de la vivenda, que protegeixi als més desafavorits, això és una cosa, és una política que requereix un canvi de model econòmic molt, molt radical, i això no ho hem vist en els últims anys. Per tant, jo ja entenc que les entitats socials poden estar inquietes pel seu curt termini, que evidentment és molt greu. Clarament d'això no en tenim la responsabilitat nosaltres.
Jo ja entenc que alhora és un partit que està una mica a les beceroles i vol presentar també el dia 23 tot el seu programa electoral ben explaiat i ben explicat. Però estàvem parlant sobre vivenda. Com s'aconsegueix a la pràctica baixar els nivells abusius que s'estan posant sobre el mercat d'habitatge?
A veure, ningú té la solució màgica, i per tant pretendre que hi ha polítiques que en el curt termini resoldran el problema de la vivenda, que és un problema que en Catalunya té categoria de tragèdia. Pretendre que això ho pot solucionar un govern en el curt termini, quan portem dècades en les que els governs prometen que construiran vivenda social i després això no es materialitza. Evidentment, es pot fer molta propaganda amb promeses, però l'única manera de que el preu dels lloguers es pugui aturar és que hi hagi moltíssima més oferta, i això no ho ha fet cap govern. Hi va haver governs socialistes que durant molt temps van fer vivenda de venda, i això només ha repercutit en que els preus encara pugin més, perquè això ha anat a parar a les persones que van tenir la sort de replegar aquesta vivenda social de venda, doncs ara són propietaris. Per tant, clarament hi ha hagut un error sistemàtic per part de tots els governs durant dècades, i això no es resol fàcilment. Tampoc es resol fàcilment fent lleis de control de preus, que a sobre generen formes d'escapolir-se, com la que s'acaba d'aprovar, perquè és evident que el resultat d'aquesta nova normativa serà encara pitjor.
De seguida, senyora Ponsatí, li pregunto també sobre els possibles escenaris postelectorals. Abans, però, deia aquest matí que precisament un dia com avui encetem aquestes entrevistes electorals, si en podem dir així, perquè encara no estem en període electoral, però vaja, som a punt d'entrar-hi. I aquest matí donava una notícia que em frapava molt, i deia que els hi preguntaria a tots els candidats o a tots els partits que vinguin a Ràdio Estel. Són dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior corresponents a l'any 2023, que demostren que la violència sobre la dona és un dels fenòmens més preocupants d'inseguretat a tot l'estat espanyol, també a Catalunya. De fet, les violacions es disparen a l'àrea metropolitana de Barcelona el 2023 amb un 50% més de casos a la capital. I encara, a la província, les agressions sexuals en penetració pugen un 40% i a tot Catalunya un 34%. Pel que fa a les denúncies, també pugen en un 33,4%. Senyora Ponsatí, com solucionem aquesta xacra?
A veure, em sembla que hem de distingir entre el que evidentment és una xacra i el que signifiquen aquestes dades, que probablement es poden interpretar com el resultat de que hi ha més denúncies de les que hi havia anteriorment, a la mesura que és evident que, malgrat que això és una xacra social tràgica i cada agressió és intolerable, també hi ha, crec jo, un estat d'opinió social que no hi havia fa uns anys. I, per tant, a la mesura que hi ha més consens i més polítiques per defensar a les dones en aquest front, hi ha més denúncies. És difícil de mesurar, eh? Per tant, jo crec que en aquest sentit em sembla que s'està avançant i, per tant, crec que el que no es pot fer és frenar en la defensa dels drets de les dones i en la política contra la violència contra les dones.
Finalment, anem a aquests escenaris postelectorals. Temen des d'alhora un nou tripartit?
A veure, és una possibilitat. Nosaltres ara mateix el que ens preocupa és ser presents. Per tant, és ara posar-nos a fer especulacions sobre qui sumarà què. Bueno, és evident que és una possibilitat.
Suposo que em contaré.
Però vaja, no crec, si haig de fer previsions sobre com es notaria en la política i en el dia a dia dels catalans un govern amb el senyor Illa i Esquerra Republicana, suposo quan dius el tripartit, no? Perquè també podria ser el tripartit amb el senyor Illa i Junts, no ho sé. Tot és possible a la vida. Vaja, si el senyor Illa necessita aliats per governar l'autonomia, bé, tampoc haurem de veure amb què es diferencia aquest govern del que hem tingut en els últims 4 anys.
Per què un quart espai independentista no fragmenta l'independentisme?
Perquè hi ha una gran bossa de vot que no està representada, que no vota i que necessita representació.
Tem que se l'endugui l'Aliança Catalana?
A veure, l'Aliança Catalana encara no ens han dit si han aconseguit els avals, per tant, no sabem si seran.
I acabo com començava. Si depengués de l'hora, Carles Puigdemont seria president de la Generalitat?
Depèn del projecte polític que presenti, no?
Què li va semblar el projecte polític que va presentar quan va dir que seria cap de llista?
No va presentar un projecte polític.
Clara Ponsatí, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Mig minut i arribem a les 10 del matí. Ara sí, seguim pendents de l'actualitat, però arrenca el magazín de la caravana. I a l'estudi ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per les seccions habituals amb l'avançament de la girocleta, la propera estació i la pregunta que provoc. Però tot això serà en una estona, quan passin uns 10 minuts.